director poco cínico y hasta un poco naif.
Actualitzem la informació molt pendents de Leo Messi. Aquest matí el president del Barça, Joan Laporta, s'ha reunit amb el pare del jugador per abordar el possible retorn de l'argentí al Barça, Xavi.
Reunió que s'ha fet al domicili del president Joan Laporta. En té els detalls l'Oriol Jové.
La trobada ha durat uns 40 minuts i ha acabat fa poc més d'una hora i ha servit per parlar del futur de Messi. Sortint del domicili de Laporta, el seu pare, Jorge Messi, ha dit que li agradaria molt que l'argentí tornés a Barcelona i, el que és més important, veu factible que això pugui acabar passant.
A ti mismo, la familia Messi, con que vuelva Leo al Barça.
Me encantaría. Me encantaría. Confía en que pueda regresar. Sí.
Predisposició, doncs, tant per part del Barça com de Messi i el seu entorn perquè l'argentí torni al club blaugrana.
Doncs aquesta reunió arriba tot plegat, a més, quan el Barça és a l'espera encara de poder rebre, ha de ser demà, el vistiplau de la Lliga, el pla de viabilitat, i a partir d'aquí poder afrontar la reestructuració de la plantilla pel curs que ve. Això pel que fa a l'equip masculí. Pel que fa al femení, hem sabut ja que hi ha 6 jugadores en l'11 ideal de la Champions. Entre elles, l'Aitana Bonmatí, que ha estat designada la millor jugadora de la temporada, a més de Lucy Bronze, Paredes, Mapi León, Patri i Graham Hansen.
En l'àmbit polític, l'actualitat passa per les reaccions a la proposta que ha fet avui Pedro Sánchez, aquest 6 cara a cara que vol fer amb Alberto Núñez Feijóo des d'ara i fins al 23 de juliol. És una proposta que no ha agradat gens als populars, però tampoc a Yolanda Díaz. Madrid, Arnau Mañé.
Sí, la vicepresidenta del govern espanyol i líder de Sumar és molt contundent contra Sánchez. Yolanda Díaz lamenta que limiti la proposta a només 2 partits. Ho ha dit fa uns minuts en un acte organitzat pel diario.es.
España no se resume en una foto entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Esa es una España muy pequeñita. España es más que un debate entre dos hombres, créanme.
De fet, el Partit Popular també ha descartat la proposta de Sánchez de fer un cara a cara amb Feijóo cada dilluns fins al 23 de juliol. El PP creu que és una altra excentricitat del president espanyol.
I hem de parlar d'una nova violació en grup i una noia menor d'edat a Badalona. Segons ha informat La Vanguardia, va ser aquest dissabte i els Mossos ja han detingut 5 dels presumptes violadors, també menors d'edat que van abandonar roba i fins i tot els mòbils amb els quals estaven gravant la violació quan algú va alertar que s'estava cometent. La Vanguardia assegura que en les primeres declaracions a la policia han explicat que la parella de la noia els havia convidat a tenir relacions sexuals amb ella. En marxa l'operació tornada del cap de setmana llarg en una quarantena de municipis que ha ajornat una setmana a la segona Pasqua. A aquesta hora no hi ha problemes destacats, només 4 quilòmetres de retencions a la C-16 Cercs en sentit Barcelona. I pel que fa al temps, aquesta tarda repetiran les tempestes a moltes comarques. Mònica Usar.
Sí, de fet, a aquesta hora ja s'escapen alguns ruixats i durant la tarda aniran a més i afectaran especialment les comarques interiors, Catalunya Central, també sectors del Pla de Lleida, el Pirineu, el Prepirineu i punts del prelitoral, on seran menys probables aquestes pluges, serà la línia de la costa. Localment amb intensitat, amb tempesta i també amb calamarsa i tot plat amb temperatures semblants a les d'ahir, entre els 24 i els 27 graus, per tant amb un ambient càlid però sense extrems. I demà començarem el dia amb més clarianes, amb algunes boires i a partir del migdia de nou amb tempesta cap a les comarques del nord i temperatures sense grans canvis.
Amb el temps tanquem el RAC1 migdia, l'hem fet amb Marc Espejo i Ernest Ferrer al control tècnic i ara continuem pendents, com sempre, de l'actualitat als butlletins, també el 9C amb Anna Ballonesta.
I el tu diràs amb l'Aleix Pariset.
I ara versió RAC1, Toni Clapés, ben tornat, bona tarda.
Què tal, bona tarda, com estem?
Em veu, veig ja.
Bueno, una mica, no diguéssim 100%, però estem en aquella, la trajectòria, en la línia positiva.
Més
foradada, per sí, entendre'ns. Estàvem aquí amb el senyor Marcelí, sí. Amb el senyor Buigues comentant tota la qüestió de Leo Messi. Sí. El pare de Leo Messi, l'he vist, ha entrat a casa de la porta.
Sí.
Però l'he vist que no portava ni una llibreta, ni un bloc de notes, ni res. Vull dir,
que volia dir. Això que volia dir, perquè el contracte aquesta vegada, quan ha de cobrar? Uns 40.000, no sé quants.
No se sap.
Amb un tovalló no li cabrà els zeros, eh? Hauran de fer un 10 o 12, perquè el paper de vàter. Jo faria paper de vàter, sí, directament.
Sí. Ja. Bueno, qui sap si a lo millor ho han parlat amb Jean Laporta, que és el Laporta, i ho han apuntat aquest cop amb paper de vàter.
Amb paper de vàter, sí.
Vagi, vostè sap.
Jo, el contracte que vaig fer aquí amb RAC1,
sí.
Un confeti, paper de confeti, ho vam dividir 15, dels 15 anys que porto, vam retallar-ho, 15 i cada trosset vaig posar el que cobraria per cada any.
Per tant, vostè encara es mou en el contracte del confeti.
Sí. I encara va sobre espai, perquè ho hauria pogut apuntar pel canto.
Sí.
Allà ho hauria pogut apuntar. Però bueno, vaig apuntar.
Però dic que l'hem vist molt lleuger d'equipatge, no?
Sí, totalment, sense res a les mans. És a dir, ha anat cap allà. Ha durat ben poc, a més a més, la reunió.
40 minuts.
Sí, exacte, 40 minuts i s'ha acabat la història. I ha baixat.
I hem vist, em diuen que la porta ha anat a obrir la porta, mai millor dit.
Sí.
És que és cert. Ha baixat el mateix la porta a la porteria amb unes bermudes, no?
Això ho ha penjat el Toni Joan Martí, que és el company que ha tret la notícia i que ha penjat el vídeo, i en el vídeo efectivament es veu com la porta ha hagut de baixar a obrir perquè no sabia ben bé on era.
Això és poder, anar amb pantalons curts és de poderós.
Sí.
Quan vas molt trajat és que ets un pringat, ja t'ho dic, eh? Però el poderós, poderós, el que és poderós pot anar quan vulgui.
El nivell de reunió podríem dir que és un nivell de reunió sandàlia, no? Perquè clar, si la porta, exacte, reunió xancleta, és a dir, la porta en bermuda, xancletes, entre el pare Leo Messi, que anava amb texans i una camisa, un polo, una samarreta blanca, sense cap llibreta, o sigui, bueno, tot ha estat una miqueta...
Molt ràpid tot, no sé si és que tenien... evidentment, això potser no...
Vols dir que ja està tot apamat?
Si és que ha d'estar apamat, exacte, potser dalt hi havia més paperassa i això no ho sabrem mai de la vida, fins que no parli la porta o el mateix Jorge Messi, però a ell, efectivament, l'hem vist sense res.
Sí, ha vingut amb les mans a la butxaca.
Exacte.
Sí. I tan expressiu i...
Això sí que ho té.
I tan donat a explicar-se el pare de Messi com és habitual. A tot això, avui, Rocamora, hem preguntat als oients, després de l'èxit del futbol femení, de Can Barça, qui és el millor entrenador. Ho hem preguntat a xarxes, si creieu que és Xavi Hernández, de l'equip masculí del Futbol Club Barcelona, o el Jonathan Giraldez. I m'agradaria saber el Xavi Rocamora què en pensa.
Ostres,
qui és millor entrenador? Sí, Xavi Hernández o Jonathan Giraldez?
És que saps perfectament que no et contestaré aquesta pregunta.
Et diré
que
us mulleu menys
que
Pichi Alonso quan feia les narracions del Barça a TV3.
Et diré que tots dos són bons en la seva
faceta. Fuera.
Com tenim l'enquesta?
Mira, l'enquesta de moment la guanya el Jonathan Giraldez amb un 64,6% dels vots.
Apunta-t'ho.
Mentre que només un 35,4%
apunta-t'ho, Rocamora,
ha escollit a Xavi Hernández com a millor entrenador.
Vaya uns cabells.
Li pregunta Núria, la Núria...
Travessa?
Núria... Sí, Núria Travessa.
No hi entenc prou com per definir.
L'altre que tampoc es mulla, nois.
No hi has posat l'Òscar, però, en aquesta opció. L'opció del germà de Xavi.
No, perquè he posat els primers entrenadors.
D'acord.
Quins dolents. He posat els primers entrenadors.
D'acord.
Si et sembla, demà o aquesta tarda, avançada la tarda, posaré els segons entrenadors. Ara et faré la pregunta del milió. Qui és el segon entrenador del Jonathan Giraldez?
És el milió, és la del milió, efectivament. Ara, quan pengis l'enquesta, te la contesto.
Bé, doncs res, escolta.
No. Realment hi ha hòsties aquí, eh?
No lo sabe. El segon entrenador, això passa, eh? En canvi, fixa't, el de l'Òscar, el segon entrenador del Xavi, aquest el saps?
I tant. Però també perquè hi ha aquest vincle de germà.
No t'ho pensis. El segon realment és el que té, el que desenvolupa l'estratègia i el cap. Pensa que tots els èxits de Guardiola aquest any són del segon entrenador, no de Guardiola.
Qui és el segon de Guardiola?
No ho sé, però és el que genera, el que fa les modificacions.
I el Rafael Navarro?
Pot ser.
Com
Pepe Estruz. Sí, pot ser.
I jo sóc el segon de versió.
Exacte.
Sóc el bo.
I què dius?
L'entrenador de porteres veig que és Oriol Casares.
No, però això ja ens escapa. No, els entrenadors de porters
ja
i porteres
massa.
No, diguéssim. Anem al segon, el segon entrenador.
Rafael Navarro.
Rafael Navarro.
Sí.
Faré l'enquesta amb Rafael Navarro. Molt bé, doncs escolta, a les 3 i 9 minuts, si amb el vostre permís, tanquem ja la paradeta. A les 4 t'espero, Rocamora.
Perfecte.
Per saber si ara mateix Jorge Messi està fent un asado amb la porta o vés a saber qui. No sé.
Ara m'ho explicarem, doncs.
Estem intrigants amb això. Per cert, que...
Digueu.
Hi ha una informació al voltant de que Messi, amb la possibilitat d'anar a Aràbia Saudita, sembla que el príncep d'Aràbia Saudita...
Digueu.
Li ha fet un missatge...
Com es diu aquest home en qüestió?
Bin Salman, no?
Recordem que aquest és el que va passar per la picadura 1-2-3, picadura Molinex, a l'ambaixada de... a l'ambaixada d'Istanbul.
Sí, senyor.
El Khashoggi el va passar per la picadora Molinex i no va quedar res d'aquell home.
Doncs sembla que li ha
doncs, atenció, perquè aquest home...
Ai, ai.
Li ha enviat un missatge a Leo Messi.
Com dient, compte...
Cuidao, chaval, cuidao, que podemos crear el nuevo formato hamburguesa Messi. Home?
Sí, sí.
Què ha dit? Bueno, ha vingut a dir que té un compromís Leo Messi amb Aràbia Saudita.
Mira, he trobat l'altre.
Segons aquest tuit, Messi estaria com pressionat...
Sí.
Perquè,
que si no vol convertir-se en producte de Frankfurt Valdés, que vagi en compte. Mita'l, la Messi l'estan acollonint ja amb la picadora. Ara, no sé qui anirà a parar primer la picadora abans. Si Jorge Messi, Leo Messi o Jean Laporta.
No ho sé. Potser és gran, perquè si l'arriba van tots tres.
Allà, a l'ambaixada d'Istanbul ho treballen fi. Sí. Va entrar el paio i mai més no apareix ni una ungla. Això sí, busca'l, el tio, busca'l. Per l'aiguar, es veu que el van desfer.
Sí, l'aiguar, el Bósforo.
Sí, el Bósforo. Ja està. Ara munta'l. Ara busca'l i munta'l.
La veu no ho sé, però tu has tornat, Toni. Que la veu no ho sé, però tu has tornat.
No, la veu malament, estic justet. És que 4 dies només podem fer tuits. És molt dur, eh? I amb segons qui que et fa uns tuits, que dius el nivell de l'ardilisme en aquest país... És màxim. Bueno, fins després.
Fins ara. Però...
It's showtime, ladies and gentlemen.
Des dels estudis centrals de RAC1, aquí comença, en directe, amb tots vostès i per tot Catalunya... Una nova edició del Versió RAC1. El muntatge musical, Àlex Arriol i Xavi Alujas. A la producció, Xenia Lobo i Àfrica Pallero. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Gerard Jiménez, Mònica Folquet i Eulàlia Carrascal. Avui amb la col·laboració d'Eduard Biosca, el senyor Buigas i Marcelí Virgili. I ara, amb tots vostès, un locutor que no ha pensat nunca por nunca de matar, nunca por nunca.
No he pensado nunca por nunca de matar.
Toni Clapés.
Doncs aquí estem. Veurem si la veu aguanta fins a les 7 del vespre, però...
Diuen que has perdut els aguts, sí, els oients.
Sí, sí, ja fa temps.
Tens menys aguts.
Sí, bueno, és que ja t'he dit, m'he fet gran, m'he fet adult. Esperem que tornin abans de les 7 del vespre. Senyor Virgili, bona tarda.
Jo vos guardo.
Ja l'he trobat a faltar. Sí. El vaig veure molt implicat amb l'èxit del futbol femení.
Sí, molt.
Per tant, des d'aquí, un aplaudiment. Gràcies. A tota... No, anava a dir un aplaudiment a tota la comitiva que de RAC1, que
també,
va anar a fer el seguiment del que va ser un dels èxits del cap de setmana, que ha estat la victòria del futbol femení amb la Copa d'Europa.
Amb el pronòstic del Mago Fèlix, sí. Al revés, eh?
Sí, sí.
No... Ho dic perquè, esclar, sí. Ja va ser un patiment. Sí. Quan van començar a marcar els gols, sí. Aquelles, les altres...
Home, tots vam pensar en el Mago, eh? Vam dir...
Home...
Ja està.
Les dels vols bruts.
És el pendulito, eh?
Jo quan vaig veure els vols bruts que guanyaven, dic, mira el Mago...
Jo deixi'm dir que...
anava
a dir que venia d'un dinar, vaig veure el mòbil, anava seguint el partit pel mòbil, sí. I quan vaig arribar a la mitja part, ja vaig veure que anaven 0-2, dic, ui, això pinta malament. I va ser pujar a l'ascensor, vaig obrir la porta de casa i 2-2.
Sí, van anar rapidíssim.
Això va ser un plis-plas. Bé, parlarem d'això com parlarem també d'altres coses. Ho farem també amb el Dani Arbós, que ja ens acompanya. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Bé, t'he de dir que dilluns vinent l'enigma va sobre les veus a la política, eh? Ah? O sigui que potser t'interessa. just d'aquí una setmana. Aquesta però, veu greu... Però,
ah, les veus, les veus et refereixes al que és el timbre de veu.
Exacte, exacte, en política. Per tant, dilluns que ve...
Què vols dir? Que segons el timbre de veu tens més possibilitats de... Això de guanyar o de...
Això diuen uns investigadors.
Ah,
doncs. I llavors no ho explicarem avui, perquè si no ens quedem sense l'enigma, que ja, ja està en marxa.
Sobre això que acaba de dir.
Sí, sobre això, però que no direm la resposta, que no ho explicarem ara.
Per què no fas tots els enigmes fins al final de tot el programa?
Sí, guanyem temps.
I escolta, ja està fet.
D'aquí tot un any, per fer aquests
enigmes. Exacte, fes tot un any.
Bueno, avui... Però ara que parlàvem de la veu i la veu del Toni, sí, doncs he recordat que el del dilluns que ve, que és el Dia Mundial del Doblatge, doncs parlem de veu en política, i com que el Toni està major si es presenta a l'alcaldia o no...
No, ja no, ja...
D'aquí 4 anys, si presentes la, prepares la candidatura
ara
i tot...
Ara ja ens hem d'esperar d'aquí 4 anys. I veurem com acaba el col·laborat de l'alcaldia de Barcelona, perquè això encara no...
Diu que la Colau està com una paparra,
No s'ha acabat.
Està enganxada la trona com una paparreta.
El Trump també va fer això d'enganxar-se allà.
Sí, igual que el Trump.
Recordes aquelles imatges que vam donar en directe, que el traien de la cadira... l'arrastraven, sí, sí, i el tio allà plorant, sí, el vaig veure allò, això.
Una paparreta, enganxada amb les mil potes de la paparra.
Vinga.
I saps com es treuen les paparres? Altres cops es treuen?
Escolti. Sí.
Amb un cigarret, agafaves un cigarret.
Va.
I amb aquell escalfor, la paparra ho deixava anar.
Sí,
va.
Sí, perquè són molt punyeteres, que si les arrenques es queda...
No, es queda el fibló dins.
Es queda i llavors s'infecta,
Però el cigarret al revés, si no se'l fuma, Són l'hòstia, les paparres.
Està com una paparra una tu.
Bé, bueno, encara és alcaldessa,
Sí, i tant. I tant, home, va rebre ahir l'equip de futbol femení, i tant. Sí. Anem amb l'enigma d'avui, a veure.
Doncs avui parlem d'escriptura, parlem de Ray Bradbury, perquè tal dia com avui va morir aquest escriptor, que va ser autor, entre altres, de Cròniques Marcianes, el llibre, no el programa de tele. Doncs Ray Bradbury, conegut escriptor, autor d'obres, això, Cròniques Marcianes, no sap qui.
Bueno, però el programa Cròniques Marcianes sí que li sona. En canvi, l'escriptor que va crear el nom, o sigui, l'escriptor que va fer la novel·la...
No.
Cròniques Marcianes, no li sona. Bé, doncs a part de Cròniques Marcianes va escriure Fahrenheit 451, que és del que parlem avui, que és una novel·la distòpica que es va publicar l'any 1953.
Van fer una pel·lícula?
Sí, van fer una pel·lícula, però es basa en un llibre d'aquest senyor que es va morir tal dia com avui, en què els bombers el que fan és cremar llibres. O sigui, la idea és que els llibres estan prohibits i hi ha bombers que cremen qualsevol exemplar que troben, i el títol fa referència a això, perquè 451 grans Fahrenheit és la temperatura a la qual el paper dels llibres s'inflama i crema. Llavors la pregunta d'avui
és... llibres.
Dels llibres. La pregunta d'avui és quants graus centígrads són 451 graus Fahrenheit? O sigui, quina temperatura el paper dels llibres s'inflama? I us donem quatre opcions. A, 15 sota 0. B, 75. C, 232 o D, 500.
Aquesta novel·la està de venda encara, que m'interessa, tu. Està molt bé. Cremar llibres és el millor que es podria fer. Escolta, llibres, una molèstia, t'ocupen molt espai, pesen molt... A l'hora de fer trasllats, és el màxim pes això de les caixes de llibres i més llibres, que no et penses tornar a llegir mai més, però igual tu els vas trasllant perquè et sap greu de llançar-los, perquè està mal vist llançar-los, que això també... Clar, és que, clar, la gent de la lectura té síndrome de Diògenes dels llibres, perquè no pot llançar, no passa amb cap altre material. L'altre material, quan no el fas servir, fora. I a cap millà, no, que per si acaso un dia torno a llegir.
Està mal vist llançar-los, està mal vist cremar-los,
Va, cremar-los, és el millor que es podria fer, de tu i cara.
Que llançar-los, de fet, un llibre... hi ha molta gent que
el
deixa pel carrer, senyor Buigas.
Ah, sí, perquè l'agafen una hora, sobretot,
no es llegeixi. I els deixen perquè els agafen
cremar-los, cremar-los. Seria una nova energia que aniria molt bé. Tots els llibres que hi ha, si els cremessin, tenim energia que està a l'abast nostre, que ja està produïda.
Però una mica contaminant, no? No trobo una mica contaminant els llibres?
No, si és un llibre d'ecologia, que per ecologia no.
Però fa fum,
De les paraules que hi posis.
No, si però si hi poses, el fum no és gaire ecològic.
No, això seria el millor que podria haver. Tota aquesta gent... Mira, la pel·lícula és molt més ecològica. La pel·lícula... en poc temps ja la tens vista tota la història, tota la novel·la, que tardes 3 mesos en llegir-la. Sí o no? Tota aquesta gent que diu és el llibre, tots aquests se'ls hauria de fusellar tots, però immediatament. Si ja t'ho expliquen en poc temps en una pel·lícula, has de veure el llibre dels collons.
Bueno, estàvem... Disculpi.
Incomunica el llibre. Quan algú llegeix no pot parlar amb ningú. Si quan mires la tele pots comentar coses. Mira això tal qual. Si vas a un bar i a la tele tothom pot parlar. Sí, a la biblioteca no pot parlar ningú. Incomunicació absoluta. Tancats allà amb el llibre que es torna...
No, amb això que li dono la raó perquè és la manera de concentrar-te en el llibre i
aïllar-te.
En canvi, no pots comentar el que estàs llegint perquè, a més...
No, és veritat que si et parlen quan estàs llegint...
Sí, et desconcentra.
A mi em toca molt això.
Molesta molt, molesta molt.
O sigui, comunicació, estic llegint, que sigueu
tranquil·la. El pobre Rocco ja em comença a recordar Carles Sanz només fent senyals. Què tal, Carles? Ai,
Rocco, hola, Carles. Hola, Toni.
És que és el Carles Sanz.
No, sí. Que té raó la Cailà, sí. El que diu, que li atabala molt i li posa molt de mal humor si l'atabalen.
Però vegada... vaig a dir una cosa, l'especialitat, no sé si us passa a vosaltres, però jo sempre que agafo un llibre, que arriba el moment, agafo el llibre, m'instal·lo allà al sofà, obro el llibre i sempre apareix algú de casa amb una pregunta. Sí. Escolta, aquest diumenge...
Sí.
Què fem? Dinem, dinem a casa, anem a fort? No, anem a... Comences el paràgraf. Sí. Arriba ma filla. Escolta, podem repassar la lliçó? Sí. Tornem a tancar. Tornes a obrir. Un cop de... Quan hi ha una... Escolta, s'hauria de recollir la roba que està estesa.
Sí, venga.
Torna a tancar el llibre. Torna i dius...
Fa molta rara. Trucada de la mare. Hola,
però, ui, la mare, sí. Mare, a més, que està sorda, vull dir, que, clar, aleshores encara és... Va, en tot cas, anem a la pregunta... Sí, li faig lectura, és molt lectora, ella.
Bueno, anem a la doncs cosa. Vinga, la pregunta en homenatge a Sorra i Bradbury, que va morir el dia com avui de 2012, era quants graus centígrads són 451 graus Fahrenheit? A, 15 sota 0, B, 75, C, 232 o D, 500.
Vinga, si voleu participar a l'enigma Arbós, ens heu d'enviar un mail a versio@racu.net, versio@racu.net. Poseu A, B, C o D a l'assumpte del mail i podeu guanyar, com sempre, la tassa del versió RAC1 i el superlot de xocolata Jolong, que té, per exemple...
A veure,
aquesta m'agrada molt. Mira, un estoig de 250 grams de xocolata bitter.
És que 250 grams són grams, eh?
Que, per cert, això de l'enigma s'han creat tendència perquè el Mainat també fa ja enigmes per les xarxes, eh?
Sí, ah, també?
Sí.
Sí. Sí, sí, parlant dels mitjons i mitjons blancs.
Bueno, està bé.
Sí, sí, vol dir que la gent...
M'agrada crear tendència. Això vol dir que quan ja crees tendència, has d'innovar.
A tot això...
Ja has de, saps? Has de fer un pas endavant. Has de fer una cosa diferent perquè la resta...
Que l'any vinent no farem enigma?
No ho sé.
No sabem si l'any vinent estarem.
Exacte.
A quina hora anirà el programa l'any que ve?
Aquesta és una altra bona pregunta. És que ara mateix està generant un grapat d'enigmes. Hi haurà enigma la temporada vinent? Sí. Hi haurà temporada vinent? A quina hora anirà el programa la temporada vinent?
A quina hora acabarà?
A quina hora acabarà?
Farem el versió.
A quina hora començarà?
Hi haurà nit bus? Quants...
Hi haurà, per exemple, hi haurà Toni Clapés fent el versió? Aquestes coses? O el farà en Marc Serra?
Fixa't. Aquestes...
Enigmes, mira, si era un moment...
Ai.
N'han sortit de...
Ara estàs posant molt nerviosa la gent,
Estem començant la setmana.
Avui està generant nerviosisme entre els oients.
Penseu que avui és dilluns, no ens escolta ningú, que enmig de Catalunya està de festa. Per tant, avui pots fer un grapat d'enigmes. Bé, ja ho tenim arreglat, això?
No, a tot això, hi ha una notícia que ens va comentar la temporada passada el Dani sobre una dona australiana que va ser acusada de matar els seus quatre fills. Te'n recordes, Dani, que ens vas parlar d'aquest cas?
Sí, fa poc més d'un any vam parlar, no sé si us en recordeu, que era com el cas de l'assassina més... com ho van dir els australians, la pitjor assassina de la història d'Austràlia, que l'havien acusat de matar els seus quatre fills, d'ofegar-los, i la van condemnar portava ja 20 anys de presó.
Sí.
Què va passar amb aquest cas? Doncs que a partir d'una investigadora espanyola que llavors vivia a Austràlia, van començar a investigar si podia ser que les morts haguessin estat per causes naturals, o sigui, si els fills tenien una mutació genètica que els hagués provocat, doncs, el que es diu una mort sobtada, no?
Però tots quatre a l'hora, això és el que s'ho...
No, tots quatre a l'hora no, van anar morint entre els 9, des que tenien 9 mesos als 3 anys, no van morir els 4 al mateix dia, sinó que van anar morint. Aquesta senyora, doncs, va tenir molts fills i es anaven morint de molt petits.
Però imagina, tens un fill, se't mor. Sí, tens un altre fill, se't mor. Fins a 4 vegades, això. Exacte. I l'acusen a ella d'haver-los assassinat a tots 4.
El que deia llavors la justícia és, escolti, pots tenir la tragèdia que un fill, filla, se't mori d'una mort sobtada. El que no pot ser és que siguin tots 4. I, a més, pensem que d'aquestes morts es van produir a finals dels anys 90, vull dir que encara no hi havia les tècniques genètiques tan refinades que hi ha ara. Va haver-hi una investigadora espanyola, Carola García Vinuesa, que vivia allà, que va contactar amb l'advocat va contactar amb ella i van començar a investigar. I van veure que, efectivament, hi havia indicis de que els fills tenien mutacions genètiques que podien haver-los provocat la mort. Fa un any en vam parlar perquè es va reobrir el cas, o sigui, la justícia va decidir doncs, que, home, potser sí que s'havien equivocat, però ja pensem que aquesta senyora porta des del 2003 a la presó, o sigui, porta 20 anys ja a la presó, i fins i tot es va fer una carta on científics de tot el món, diversos premis Nobel, deien que, escolti, que les proves genètiques que els havien fet doncs, mostraven que era possible que haguessin mort però de mort natural. Però doncs perquè tenen una... perquè el treure material genètic dels nens van veure que tenien una mutació que està molt relacionada
amb la mort. Ja, però quines proves té la policia per ficar a la dona a la garjola?
Bueno, que havien mort quatre fills i després sí que hi havia que ella, doncs, en uns diaris que escrivia es veu que havia fantasiejat amb com... Bueno, però que després ara s'han fet enrere. Han dit que, efectivament, doncs, les proves genètiques pesen molt, que és molt possible que aquests nens morissin de forma natural, de mort natural, i, per tant, bueno, doncs l'han
alliberat. Avui l'han indultat.
Avui l'han indultat.
Avui han dit que surti en llibertat i que li han demanat a la gent d'Austràlia, que havia fet sang d'aquest cas, la veien com la gran assassina, que, si us plau, la deixin viure tranquil·la i recuperar
la passat de ser la pitjor assassina de la història d'Austràlia, el pitjor error judicial de la història.
Té algun comentari a fer, senyor Virgili?
Sí, com està el món? Com està el món?
Això és la conclusió que treu?
Però aquest és el...
Sí.
L'anàlisi.
L'anàlisi, el seu anàlisi és aquest.
És que és molt gros el que passa, i el que veurem, encara si no ens morim.
Sí, esperis. Sí,
i el que no veurem, si no ens morim.
Bueno,
suposo que la dona podrà demanar pasta per...
Bé, entenc que, clar, l'hauran d'indemnitzar, perquè...
Home, ja ha sortit el sumptu crematístic del Rocco, eh?
Sí.
Està pensant en la pasta.
Home, clar, però aquest error...
Sí, però bueno, això, clar, imagina't, dels 20 anys que ha perdut de vida, i a part que havia estat, bueno, havia aparegut en tots els programes, era el dimoni en persona a Austràlia, no? Per tant,
aquesta dona, per buscar feina i tot...
Els alemanys també pensen en els col·legs, no només els catalans.
Bueno, és mig-mig.
Bé, avui ho teniu difícil, però una de les opcions per preparar la setmana és, d'aquí dos minuts parlem de televisió amb el Rocco, és passar, per exemple, per una casa de congelats de primera.
Home...
Una oferta que et deixi gelat? No tens excusa. Fins al 25 de juny a La Sirena, els teus gelats preferits amb descomptes de fins al 50% a la segona unitat. Tria congelat, tria La Sirena.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
L'estiu amb Costa Cruceros és l'autèntic tot inclòs. Reserva ara el teu creuer pel Mediterrani i el nord d'Europa, viatges al Corte Inglés amb begudes incloses des de 899 euros. A més, amb assistent de viatges al Corte Inglés a bord i nens gratis o amb grans descomptes. Consulta'n les condicions. Gaudeix d'aquest estiu navegant amb Costa Cruceros i viatges al Corte Inglés.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
RAC1 presenta el diumenge 11 de juny Via Lliure amb Xavi Bundó en directe a 11:15 des de la Granja de la Fageda. Un programa amb motiu del 25è aniversari de les visites guiades a la Fageda Fundació, a la Garrotxa, la terra dels volcans.
Coneixerem des de dins un dels projectes socials i d'integració més importants del país. Un model d'èxit empresarial reconegut a nivell internacional que fa millor la nostra societat.
El diumenge 11 de juny, a partir de 10:15, Via Lliure, amb Xavi Bundó des de la Granja de la Fageda al cor de la zona volcànica de la Garrotxa.
RAC 1.
Tots som 1. Amb el suport de Turisme Garrotxa i la Fageda. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Amb tots vostès.
Con todos ustedes.
Let me introduce you.
Doncs a punt de... Ui, he fet un gall aquí. Ja comencem. No, no, avui serà un festival, això, sí, si ja ho veureu. Sí, després d'una setmana aquí...
Has de veure... Tens aigua?
Sí, home, sí, si no paro,
Vinga, aigua.
Sí, m'he sondat i tot avui. Avui m'he instal·lat una sonda perquè tot vagi sense que m'hagi de moure. Estava entre bolquers o sonda, i al final doncs, hem parlat amb l'uròleg i hem decidit sonda, que és més...
Molt pràctic.
No escalda tant, no irrita tant la cosa.
Que t'he trobat a faltar.
Sí, jo també.
Vas escoltar les exclusives que vaig aportar la setmana passada, no? Mira, i aquella ens ho veiem venir, que fitxaria.
Sí. De quina? Quina de les exclusives?
La de l'Andreu Buenafuente.
Ah, sí.
Ja Andreu Buenafuente, que a la casa...
Bueno, clar, tu fas un programa, fas 30 i escaig de Xer, doncs...
Què vols?
Què has de fer? Doncs contractar-lo, cosa que està molt
bé. Demà llançaré un altre, també.
Molt bé.
Avui, perquè no és el
llença,
avui.
Llença.
Demà llançaré, que tot Catalunya ens escolta, 48%.
Avui la meitat estan de descans, cosa que està molt bé. Bueno, què ens portes avui?
Però si era dilluns passat, la segona Pasqua.
Sí, però ho van passar per les eleccions.
Sí, hi havia eleccions i ho van posposar una setmana.
Sí, perquè no volien que la gent marxés de cap de setmana i allò que ve és fatal. No, de coses que m'agradaria comentar-vos.
Comenta.
Doncs mira, que estan preparant, Televisió Espanyola està preparant un documental sobre l'afer Vinícius.
Però a favor o en contra?
Bueno, del tema del racisme...
A favor de Vinícius.
Bueno, del racisme al futbol.
Ara?
Ara.
A bona hora.
Ara. Bueno, doncs a Televisió Espanyola s'ha d'aprovar...
Una mica tard.
Sí, a Televisió Espanyola s'ha d'aprovar tot una mica per donar l'okay al Consell d'Administració, ho aprova. Però aquí el que em crida l'atenció és, després de... Jo vull destacar les declaracions que ha fet, en aquest cas, Gonzo, que és el presentador de Salvados, en un youtuber, parlant del cas Vinícius.
Gonzo, que té nom de personatge de Los Teleñecos, no sé si ho recordeu, hi ha un dels personatges de Los Teleñecos. Sempre que veig el Gonzo, dic, mira, el de Los Teleñecos, que s'ha transformat en carniós.
Doncs el Gonzo...
El Gonzo era, home, aquell amb el nas així...
El nas estrany.
Sí, corp, sí, el Gonzo, que sortia a Los Teleñecos.
Doncs deixa'm comentar-te el Gonzo.
No era el que al final feia de la trompeta, al final...
No, el de la trompeta era el saxofonista, que era el meu ídol. Un dels que m'agradava del show de Los Teleñecos era el que acabava sempre amb un toc de saxo. El de la trompeta, vol dir. No, jo crec que el Gonzo era el del bec llarg.
Com un nas així, volum, que li baixava, no?
Sí, sí. Jo crec que aquest era el Gonzo. Bueno, anem al Gonzo de Carnios.
Per mi el favorit és la Peggy. La Peggy.
La Peggy no...
A mi ho feia molta gràcia, perquè era tan vasta, la Peggy.
Bueno, aquí cadascú té el seu.
Sí, el Gonzo tenia el nas així com si fos...
Doncs Gonzo, presentador de Salvados.
El nas com el del senyor Buigas.
Doncs Gonzo, presentador de Salvados, treballant en una cadena...
Sí?
És que molt atenció amb el que ho vaig a dir ara.
A veure.
Treballa a la Sexta.
Qui?
Gonzo, presentant Salvados.
Sí.
I mana a la Sexta...
Ferreres.
Tu saps la turra que ens ha donat durant setmanes al tema Vinícius, dedicant blocs de 25 minuts tema aquest?
I per què?
Per què? Doncs atenció, Gonzo, com s'atreveix amb un youtuber recordant que ell treballa a la cadena dient això del Real Madrid.
Ve que el Real Madrid como institución, teniendo la gentuza que ha tenido toda la puta vida en el fondo sur, de racistas, neonazis y violentos, salga a decir nosotros vamos a defender aquí a Vinicius y a todos los que se puedan sentir ofendidos por el racismo. Quitémonos las caretas con todo esto. ¿España es racista, sí o no? Aquí se han dado dos circunstancias que han permitido que esto haya llegado a las cuotas que ha llegado. Una, que el que sufre ese episodio de racismo es un tipo hiperconocido, Vini, que ahora mismo es el logo, el lema de la mayor empresa que hay en este país en términos de imagen, que se llama Real Madrid Club de Fútbol, y que pasa una semana antes de unas elecciones municipales. Que alguien me explique a mí cómo puede ser que
que hace, creo que son 3 meses o por ahí, se cuelga un muñeco de Vinicius en un puente cerca de la ciudad deportiva y casualidades de la vida detienen a los tíos 48 horas después de que se pase todo este puto pollo con Vinicius. Señores de la policía, del Ministerio del Interior o de quien sea, no nos tomen por gilipollas, por favor, es lo único que les pedimos. Si los tenían localizados o los detienen el primer día, y si no había motivos para detenerlos el primer día, no hay motivos para detenerlos hoy. No detengan a gente cuando la noticia queda de puta madre. Porque entonces la conclusión que yo particularmente saco es que el racismo es una preocupación de temporada.
Exacte. Mira, un aplaudiment.
Sí, senyor.
Des de la primera paraula fins la última a Gonzo.
M'ha cridat l'atenció, que està molt bé el que ha dit, però m'ha cridat l'atenció dient-lo ella, recordant com és aquella cadena
perquè
aquell grup.
Perquè diguéssim que
el que mana...
Sí, sí.
El que mana...
El que mano, bueno, és...
És com un...
No, que em refereixo que el que mana, que és... García Ferreras, i que és un dels...
Un dels grans poderosos d'aquest país.
Bueno, és, treballa al dictat del gran poderós, del ser superior d'aquest país.
Sí, sí, sí.
Ha cridat l'atenció.
Ara que parlàvem de Teleñecos, pues seria un dels ninots del ser superior.
Sí, sí. Més coses que volia comentar-vos. A veure, va estar l'altre dia a 8TV, al Pentàgon, Anna Gras.
Per cert, ara que parles de 8TV, tot aquest seguit d'informacions que han aparegut, que han entrat en una fase... que 8TV s'ha declarat insolvent i ha entrat en un concurs en un preconcurs de creditors. En quina situació ara mateix es troba 8TV?
Doncs fins i tot el que sé jo és que en aquests moments s'ha d'esperar aquests 3 mesos per veure exactament si es pot arribar a un acord amb els acreedors i intentar salvar el projecte. Un projecte que en aquests moments estava tenint pèrdues, ells assumien unes pèrdues de 4 milions d'euros, però que en aquest cas, per la baixa de Fibracat, que va deixar de pagar i té pendent una sèrie de, presumptament, una sèrie de cobraments per l'emissió del canal, i després la caiguda i el tancament de Barça TV, les pèrdues passen en lloc de 4 milions a 5 milions i mig. I és evidentment que això no es contemplava. Dit això, a banda d'això, la senyal, l'enviament de senyal, que això ho gestiona Celnex, que és un operador, que és l'operador, si no t'agrada és el que hi ha, cobra una pasta considerable per això, et trobes en que si tanques Fibracat, tu has de continuar emetent i fas una còpia d'aquesta emissió. Has de pagar, també. Tot això comporta que la Caixa, a 8TV en aquests moments... està tensionada i no es pot arribar a pagar segons quin tipus de coses.
Jesus.
Situació, fer un preconcurs, anem a parlar amb, que vagin a parlar amb la gent que posa la pasta, a veure com salvem la situació. I després una altra cosa. Es trobem en que en aquest país hi ha dues operadores de televisió que es reparteixen tot el pastís a nivell publicitari, que és A3Media i Mediaset. I la resta, i la resta té... Doncs això.
Les molles.
Clar,
les engrunes.
Ja pots baixar els preus de la publicitat per intentar que entri publicitat, però tot i així els números no quadren. I després una altra cosa, fer televisió és molt car. I aquí ens trobem amb l'exemple de que TV3 l'han d'injectar diners any darrere any i Televisió Espanyola igual, 3/4 del mateix. Igual. I en aquest país hi ha només dues operadores, dues, que guanyen diners. Gràcies a que en aquella època de Zapatero van fer aquella història de que la publicitat a la televisió pública moria directament i que s'emportava tot a les operadores.
La que està liando Zapatero.
Llavors,
la que està liando...
Bueno, això va ser un començament en què, evidentment, dos grups mediàtics s'emportin quasi bé el 80% de la publicitat.
La que està liando Zapatero.
Dit això, no sé com queda la cosa, només sé que jo estic fins al 15 de juny treballant en el circ i que a mi m'han dit... Jo li vaig preguntar al CEO l'altre dia, parlant divendres, perquè el divendres era un no parar, de gent que trucava per dir exactament què passava, el CEO...
N'hi ha un de llits allà. De tenir un de llits allà.
Que mana molt, no?
El que mana.
Abans la terminologia era tot de director general, director...
Sí, ara
és CEO. Ara tots són CEOs. És el nou. És l'anglicisme. Tot és terminologia anglesa.
El CEO...
Tot és CEO.
Jo li vaig preguntar divendres i vaig dir...
Que ve ser com un director general, però queda
més CEO. És el conseller delegat. És el conseller delegat. Jo li vaig preguntar...
El que mana.
Exacte. Chief Executive Office.
Jo, perquè és terminologia anglesa.
Sí, és en anglès. És com director executiu. Sí.
Si no li poses la terminologia anglesa, ets un mindundi, ets un pelacanyes.
O sigui, si dius el que remena les cireres...
No, el
mamón que mana. El puto mamón que ens mana.
Bueno, jo crec que aquesta terminologia, si ara mateix l'està escoltant el nostre CEO, no sé jo si li
farà gaire gràcia.
Això que es diu, normalment...
O quan vas vestit, quin outfit, també és l'outfit que es porta molt.
Tot és terminologia anglesa. I si vols anar a esmorzar, és a breakfast time, a Barcelona, i si vols...
Lunch, anem a fer un lunch.
Lunch, brunch, i després a la carta tots són brunch, beach,
bakery,
entrance, i merdi. És el que la gent menja. Merdi, però triturati.
Hauríem d'inventar un nom d'aquests pels que estem a l'atur. Stopping. Estic en Stopping.
Stopping Man, m'agrada. A l'atur ara és Stopping Man.
No sabem si estarà tots els treballadors de 8 TV estaran a Stopping a partir d'allà, però sí que és veritat que jo li vaig preguntar el divendres quines possibilitats hi ha de tornar a partir del setembre, perquè la data d'inici de la nova temporada és el 12 de setembre, i jo li vaig dir del 0 al 10, quines possibilitats.
I què et va dir?
Un 10.
De tornar,
Home, doncs, un 10.
Pots estar tranquil.
Ho tinc per escrit, Ho puc ensenyar sense problemes. Un 10. Això és el que em va dir ell.
Un 10 de tornar.
De tornar. Sí, de tornar. Del 0 al 10, quines possibilitats hi ha de tornar?
Havia entès un 10%. Bueno, és que ara estic aquí amb el xat del CEO, del nostre CEO, que m'està... Li ha agradat molt el comentari.
Sí? Mira, té aquest títol d'humor.
Bé, li he dit que... Li estic dient que ha dit Ramon. Bueno, deixem-ho córrer.
Doncs això, alguna pregunta més del tema 8TV?
No, ja està. Ja està
clarit. Doncs, què va passar divendres al Pentàgon? Que va visitar Anna Grau el programa.
Despullada o vestida?
Vestida. I qui estava sentada allà al Pentàgon?
Home, Pilar Rahola, perquè Pilar Rahola està... Jo crec que fa més hores que els horaris d'emissió de la cadena. Jo crec que dorm amb un plegatín a dins o està de guàrdia...
Et confirmo que marxa, que marxa sí? quan
arriba. No, sí, perquè me la trobo pel barri darrerament i...
Ah, sí? Home, que viu allà Enric Granados?
Sí, que me la trobo molt sovint ara.
Sí, què
diu? Doncs miri, em comenta coses. Bueno, m'ha comentat l'entrevista
de la
Sílvia Oriols, que entrevistaria la Sílvia Oriols.
Ara entrarem amb aquest tema.
Però em va dir això, fins i tot em va dir que fa de guàrdia de seguretat, que fa de recepcionista...
Què dius ara?
Que fa de càmera, fa de regidora, fa de outfit...
Tu vas anar a veure, tu vas entrar... Com era l'entrada? Meravellosa.
Mira, quan vaig entrar a 8TV, el dia que em va convidar Eduard Pujol...
Coses allà que...
No.
No expliquis coses...
Jo quan vaig entrar em pensava que estava robant una nau industrial. Jo vaig entrar allà i vaig dir, ara saltaran les alarmes, vindran uns gossos, d'aquests gossos rabiosos, escarosos, i se'm llançaran aquí a les cames perquè estic entrant en una nau on, no sé, on...
Hi ha marihuana,
on, no sé, una nau d'aquestes estranyes que hi ha en aquells polígons que hi ha. No hi havia ningú, vaig entrar, vaig mirar a la dreta, vaig mirar a l'esquerra...
Però cap seguretat de res.
No hi havia ningú. Quan dic, és més, vaig entrar per l'única porta que estava a un pam obert.
Però durant el dia hi ha seguretat,
No, seguretat total, Vaig pensar, a aquesta hora...
Però venen, el dia venen uns...
Aquí m'atraquen i ningú
no l'aventa. No, és un tema d'atracar, o sigui, aquella tele...
Hi ha càmeres de vigilància, per tot arreu.
Sí.
Venen bueno, quatre matralletes...
Les càmeres deuen ser de Fever, deuen ser de joguina. Allà no hi havia ningú. Jo vaig... Hi havia una porta mig oberta, que era com una porta d'un transformador, vaig obrir...
Un transformador?
Una porta mig oberta.
Vas veure una llum, no?
Vaig veure una llum, perquè era l'únic lloc on es podia obrir. O sigui, si arriben ser, per exemple...
Però cartells o...
Si arriba a ser una cèl·lula islàmica, et dic jo que entren i a l'Eduard Pujol el degollen allà en directe. Això està claríssim. Jo vaig entrar allà, miro a la dreta, miro a l'esquerra... Imagina't, perquè ningú hagués pogut evitar el degollament d'Eduard Pujol i Pilar Rahola.
En directe,
perquè no hi havia ningú. O sigui, mesures de seguretat, -4. I on surt allà una perruquera... O maquilladora. Bueno,
maquilladora.
Todo en uno.
Todo en uno.
El aceite de los mil usos.
Está bien.
I em diu... Tens el programa, no? Passa. vaig seure allà, que
sense més, pregunta, havia... pregunta pel nom.
En aquells moments hi havia els fills del Quico Sallés, que els havien, anaven pintats, un anava de Spiderman i l'altre, que bueno, per distreure's, perquè estaven avorrint a base de veure el programa. Llavors em van maquillar i em van dir, ja pots passar.
Però a lo loco.
A lo loco. I vaig entrar allà i hi havia un plató que és immens, un plató que és un hangar, només faltava un avió d'aquests supersònics amagant allà, un avió d'un narcotraficant. I al final de tot...
Sí, esclar, si hi havia marihuana...
Què veies al final de tot?
Al final de tot veig a l'Eduard Pujol allà.
Veus llum, veus llum, no?
Llum, una llum, al final de tot, molt al final de tot, l'Eduard Pujol, i una Pilar Rahola que surt. I el primer s'acosta on estava jo, on hi havia un sofà, perquè ja ningú em deia res. Jo.
Però no hi havia una persona que digui,
no,
ara en
10
minuts entra.
No,
res.
Ningú. L'Eduard Pujol és qui fa totes les coses.
Fa tot, eh?
Fa tot, fa tot. Talla l'entrada...
T'ho confirmo, és ell que aixeca els telèfons i tot.
I ens va venir Pilar Rahola i diu...
Però que ve amb una pila, ve amb una pila perquè ho vegis.
Ve Pilar Rahola i diu, oh, hòstia, d'aquestes sabates, que no les aguanto. I es treu les sabates i es posa com una mena de plantufles.
Plantufles? Oh, però aquí ja.
Perquè aquestes sabates tota l'estona dreta m'han rebentat els peus. Bueno, llavors, de cop i volta, Pilar, que no hem acabat, torna a posar-se les sabates. Torna a sortir. I aleshores es veu que el guió es veu que no anava la cosa perquè havien tret una taula de ping-pong i llavors l'Eduard Pujol va renyar la Pilar Rahola que no havia de sortir en aquell moment. Fora una altra vegada.
Sí, me'n recordo el dia del
fill. Va tornar a marxar la Pilar i llavors va ser quan va plegar i ens va venir el tècnic de so, em va posar el micròfon i ja està.
Ja està,
va ser. I bueno, doncs mira, ja està. Vull dir que vaig trobar una tele amb molta seguretat.
Sí. Doncs la seguretat les va liar divendres amb l'Anna Grau i la Rahola.
Què va passar?
L'han dit de tot, eh? Perquè ja se tenien ganes, ja. Anem a veure la seqüència sencera del Pentàgon del divendres, eh?
Senyora Rahola,
ja
que ve, vinga.
Sí, sí, bueno, parlar de valentia i de pit i collons, un partit que té al costat seu la policia, l'Estat, l'exèrcit, la ciutat, els serveis d'intel·ligència, en fi, és una mica una conya. No tinc res a preguntar a un partit que ha anat en contra de tot el que jo estimo i que ha fet tot el mal que ha pogut i que s'ha basat fonamentalment en una cultura d'odi. Si fos el PACMA li preguntaria alguna cosa, però els ciutadans bon vent i banca nova.
No sé si he dit alguna cosa respecte a això que comentava, que bon vent i banca nova, més o menys ha vingut.
Avui no vas al lavabo, Pilar? No tens cagarrines avui? Com el digui el Nacho?
La possibilitat...
També ho deixo, no tinc res a parlar amb la bacallanera del règim.
La possibilitat de que a mi m'amoïni...
Ex-bacallanera.
La possibilitat de que a mi m'amoïni un mínim el que vostè digui és 0,0.
No va acabar aquí la cosa.
Encara va anar més.
No, ja directament ja s'envien a la merda, ja.
Ui, què dius?
Pot cantar flamenco, pot fer disglòssia permanent, o pot fer el que li doni la gana. Bon vent i barca nova, perquè veus d'asa, no, li ben asseguro, no arriben al cel.
I jo li agrairia que no faltarà el respecte a les persones, perquè fins ara ningú li ha faltat el respecte a vostè, també, veritat, no? Seria un insult, un
exemple. Forma part de la cultura.
Aquesta senyora li va faltar el respecte al meu company Nacho Martín Blanco, està amb vostè aquí al davant.
I es va defensar ell també.
Bueno, però també el defenso.
Però avui no ho havia fet encara, ningú havia faltat el respecte a ningú.
Bueno. Nacho, que em va insultar, el que li va donar la gana, però...
No, el senyor Martín Blanco, el senyor Martín Blanco té una educació que tu no et mereixes.
Mira, vostè no té cap dret a atacar-me perquè vostè i jo no tenim res a dir-nos. I segona, vostè pot fer els insults que vulgui. Miri, li dono el diccionari sencer. No m'amoïna gent. El que vostè faci m'importa una autèntica merda.
Jesús. Està bé, eh? Ja...
Podré.
Ja atenció. El Sánchez estava encantat, eh?
Clar. Ja ha pensat el Vicent Sánchez de posar un quadrilàter i que el proper dia surtin les dues amb uns guants de boxe i així es tomar quina en directe.
El fang.
Estaria bé. Bé, també... Tu, l'Eduard Pujol, l'has vist alguna vegada enfadat de veritat?
No.
Oi que no?
No.
Jo tampoc l'he vist aquí a la ràdio mai enfadat.
Bueno, sí, però l'he vist en privat. Per tant, ara no compta.
Bé. Carai, em deixes ara...
No compta,
no es pot explicar, eh?
Bueno, què es va enfadar dissabte?
Home, amb el Maranya, però vermell es va posar...
A l'Eduard. Pues a l'Eduard no li convenen aquests disgustos,
no, eh? No, és veritat, perquè agafa vertigens, agafa vertigens i agafa de tot.
Sí, i la pressió se li posa a 300.
Estava dintre del debat que tenia la convidada, la Sílvia Oriols, que per cert torna dissabte...
Ah, sí?
Sí.
Una altra vegada.
Sí, però serà només un tet-a-tet amb la Rahola i la Sílvia Orriols. Yeah. Perquè sí que ha de reconèixer que jo veient el debat el dissabte, jo crec que allà...
Però a quina hora el van fer, el debat? A les
doncs,
3 de la matinada?
Doncs confirmo que era ben bé...
Perquè jo, amb tot l'interès, perquè la Pilar Rahola ja m'havia fet la publicitat...
Pel carrer, quan
pel barri, ja sí, va vendre, exacte. Només hi faltaven el...
M'encanta perquè va fent publicitat pel barri, no?
Només hi faltaven allò, els flyers...
Coincideixes molt amb ella.
Bueno, és que viu pràcticament al costat...
Però com pots dir que ara... coincideixis amb ella si està a 8TV?
Bueno, les estones que no està a 8TV està per allà. Jo amb uns flyers i me la vaig trobar que sortia de la... Va amb uns flyers. Mira, avui tenim Sílvia Orriols. Tenim Sílvia Orriols. Vols veure Sílvia Orriols? I estava tot el barri ple de flyers de la Pilar Rahola i Sílvia Orriols. Sí, bueno, sí, aleshores sí. Vaig dir, bueno, va, deixa-m'ho mirar, això. Jo ens vaig paralitzar la televisió a casa, vaig dir, compte, que hem de veure 8TV i tal. I, bueno, les dos quarts
va,
de 10...
Va entrar tard.
Les 10, les 11...
Va entrar tard.
I a la final, a les 11, la meva dona va tocar la campana i va dir, bueno,
prou
de veure...
Sí. Va entrar tard, va entrar un quart d'una.
Vam estar dient el que va dir.
Però li va anar molt
bé. Va dir, o posem
una sèrie
o posem una sèrie o em separo. Ja no podia més.
Doncs,
entre que jo estava fònic, els plastes de 8TV, alguns tertulians que dius, noi, vés al perruquer. Vull dir, que a veure... I vam dir, bueno, ni Sílvia Orriols ni Xavier Trias, allà no sortia ningú. Vaig dir, bueno, però això què és? Una broma. És una broma. Han passat les hores, dic, bueno, però quan arriba aquesta gent?
Perquè el va
fer... Les 11, el Xavier Trias, bueno, que el van entrar dormint al sofà, que broma.
Va entrar una mica més tard, el Xavier Trias, a les 11, més tard de les 11.
El deurien entrar amb un plegatino, amb un sofà d'aquests orejero, dormint, perquè aquell home, a les 11, no està per res.
Es va allargar.
Si el veus...
Doncs,
és un programa que van dir, no tenim temps, sí. Callar, i va passant el temps.
Sí, sí.
No tenim temps, va passant
i dius,
el temps.
Bueno, i el plat fort quan arriba? Sí. Perquè no arriba. I de fet pensar, ara el Trias, que ja sé el que dirà, no cretem mai res.
Sí. Que està negociant amb el Boni.
Sí, a partir d'això no calia que anés a la tele. I després la Sílvia Orriols, que dic, bueno, aquesta sortirà a la bona matinada. Bueno,
doncs a quina hora?
Adéu-siau.
Van acabar tard.
Ja m'ho explicareu.
Van acabar tard. Doncs bé...
Jo no m'entenc, jo aquesta estratègia... televisió, no l'entenc.
Doncs va funcionar molt bé d'audiència.
Sóc jo que cada dia sé menys de tele. No, clar.
Va funcionar perquè la vam fer...
És el que dic, jo cada dia sé menys de tele, no tinc ni punyeta.
Però saps per què? Perquè comencen tard, esperen a que acaba el col·lapse, llavors hi ha un traspàs de gent, llavors van entrar a l'Oriols, i llavors és quan enganxa la gent. Ara el traspàs, anem a dormir, ai, calla, quedem-se aquí, com sempre passa. Ui, que hem finalment enganxat.
Col·lapse que has d'estar molt apurat per veure'l, Si has d'estar amb una necessitat extrema dissabte, no tenir res més a fer...
Doncs està enfadat amb nosaltres,
Sí.
Vaig parlar amb ell l'altre dia i em va dir que...
La vida...
Està molt enfadat. A mi diu que està molt enfadat. Jo li faré la promoció que calgui i parlem del programa.
Però per què has de fer una promoció?
Perquè és un programa de televisió...
Perquè si hem de fer... Perdona.
Si jo haig de destacar que, per exemple, qui sigui el col·lapse... Sharon Stones, doncs ho diré.
Escolta, et vaig dir una cosa. Sí. Tu m'has colat durant tota la temporada i no t'he dit res. Cada divendres m'has col·locat aquí la falqueta del col·lapse i del 8TV. Que d'altres programes no ho fas ni ho dius. Cada punyetero divendres.
Perquè és el resum de la setmana.
No,
és el resum del cap de setmana.
Rocco, que fa anys que m'afeito i em queda molt poc cabella. Aleshores, jo aquí no t'he dit res. Sí, ara, sobre queixes, que se'n vagi al síndic de Greuges. Home...
Doncs
cada punyetero divendres m'has col·locat la falqueta del col·lapse. Cada divendres.
Col·lapse,
Doncs aleshores, menys queixes. Ara, a mi em pot agradar més o menys el programa, ja està, com tants programes. Hi ha programes que m'agraden i hi ha altres programes que no m'agraden tant. Però ja està, el punto. Jo vaig veure...
No vols saber res de mi.
Bueno, pues,
per què no vols saber? Si no vols saber res de mi. Però si n'has fet un munt de publicitat.
Doncs no vols saber perquè han dit coses molt lletges del programa o d'ell.
Si no m'ha explicat res. No m'ha explicat res de... Del que podríem explicar, no m'ha explicat res. Va, què tenim?
Doncs que el Pujol, que recordem fa 10 minuts que hem comentat que el Pujol treia sang per les orelles... Al moment
sang,
de...
sang!
Stop! Stop!
Sang per les orelles,
Però això no demostra que sigui extrema dreta.
Un moment.
Segona.
Però això no estem parlant dels immigrants.
Espanya.
Estem parlant dels immigrants.
Un moment. Maranya, que vull sentir com acaba l'argument.
El Julivert, immigrant general...
Julivert, acaba tu, sisplau.
Una manera salmonera.
Maranya. Perdona.
Maranya.
Que arriben de manera legal...
Maranya.
Que amb un visa si es converteixen en il·legal.
Maranya, stop. Stop.
És així. Aquesta és la realitat.
Maranya, quan dic stop, dic stop.
Molt bé. Sílvia.
Sí.
No, que parli la Sílvia, que és la que ha vingut aquí a entrevistar.
Maranya, si tornes a conduir aquest programa, te'n vas fora. Entens? La conducció d'aquest programa la faig jo. Ha quedat clar?
Sí, sí, queda molt
clar. I si dic stop, és stop.
No és el primer dia, no és el primer dia que fa que estàs semblant, amb Maranya.
Però stop? Ara et vaig dir una cosa, amb aquest cognom que vols.
Exacte, ja ho porta el nom. Vinga, fem Maranya.
És un home que ve a fer Maranya. Clar.
Fem un repàs d'Eufòria, que va anar molt bé, que estem a la setmana.
Bueno, no ens queda massa temps, eh? Clar, has estat aquí, ja portes estoneta i diguéssim que...
Bé, va, no sé, amb Eufòria. No, el vas veure, no?
Sí,
tot. A més a més, vas fent algun... crec que és el Marc Serra, tu també fas algun tuit,
jo no? Vaig fer un tuit, em vaig preguntar si no hi havia cap ballerí amb pèl.
Ballerí, en veritat. Tots apilats. Efectivament.
Ni un, eh? Ni un. Els vaig estar mirant tots amb detall.
Sí, perquè
a més,
sortir...
els fan sortir molt...
molt... poc de roba. Molt... pantalons curtets...
lleugers de roba.
Van posar...
els ballarins...
els mugrons els hi van col·locar com una mena de...
van sortir de molt... molt la, diguéssim que... la, jo, crec molt que hi ha, jo crec que hi ha una retallada de pressupost. I han dit el que és polos, samarretes i camises, els ballarins fora, que vagin... sí.
Ara els deia carn, Toni.
I la gran majoria... ara, jo m'hi fixava i pensava, així com el Come el Coco negro, que sortien els, de la, els del ballarins del Come el Coco negro, que anava, que sortien amb pèl.
Clar, perquè negro, tots, el Coco... el coco
sí. Tots els ballarins amb pèl i això...
vas posar l'exemple.
Sí, aquí, sí. No, no... és que no hi ha ni un.
Però, clar,
és que ni un pèl, eh?
Però m'estàs parlant d'una època... del
no, perdona.
Però de quina època era? Dels 90?
Però com pot ser...
que... estem al 2023,
ni un,
eh?
Ni un ballarí amb pèl. Ni un, però ni un...
ni un, ni un, no tenen. També són molt jovenets, tenen 18 anys i 9 anys.
Bueno, aquell, jo quan aquell... tenia 18 anys
no,
era l'Oso Yogi.
Tenen pèl, eh?
Home, alguns, no tots, eh?
Però quants 18 anys tenen pèl, ja t'ho dic
jo, amb 18 anys, escolta, tenia pèl ja... bueno...
sí.
I era la,
el lleó de la metro.
I era el lleó.
Sí,
era bueno, què?
No, però és que saps què passa? Que la roba, el vestuari, el necessiten pel ballarí major.
Qui és el ballarí?
Qui és? L'Albert Sala. Bueno, que per cert, és que l'altre dia portava una
que té molt de pèl.
Una com
una, papela,
una làmpara. El que és una...
una pantalla.
Una pantalla de l'àmpara. És que no li veiem la cara. Jo no sé com no hi ha ningú que li digui... però és que no se't veu la cara.
És un outfit nou.
Sí, sí. No, el fa ell. Ens ho va explicar aquí, eh?
Sí, sí, el fa ell.
El fa ell.
No, doncs, a mi, jo destaco...
ui, va, que hem de camar que...
va, calla, eh?
Però, doncs, l'Alexia, us va agradar la cançó que va fer...
l'Alexia qui és? Jo pels noms...
va fer la que està...
memòria, memòries.
Sí, la que queda a la final directament. Ja.
Ah, la que va directa.
Sí.
Bueno, no va jugar els dos últims minuts, eh, només.
Bueno, va cantar una peça molt maca, perquè va dir, clar, cantava tota la nit.
Està parlant de... a veure, estem parlant d'Eufòria.
Ha dit de la final,
l'Alexia... estem parlant d'Eufòria, no del Barça.
Ah, va, coincideixen massa coses.
Bueno, doncs va fer una peça de la Barbara Streisand magistral, sí. No sé si us agradarà. La versió és molt maca, aquesta versió no t'acaba de convèncer. No et va posar pell de gallina.
Tots van cantar molt bé.
Sincerament, pell de gallina no.
No. Escolta'm, el que...
però no, escolta, que està molt ben interpretada. El que passa, tampoc és una cançó mica amb gènere.
No et diu res.
Perquè estic buscant el...
i la del Tomàs, qualsevol nit pot sortir el sol. Preciosa la versió.
A una nit, clara i tranquil·la, i a la lluna
no
que fa
lluny.
Doncs jo trobo que va estar millor el Tomàs que el Cisa.
Doncs jo trobo que en aquest cas està millor el Cisa que el Tomàs.
Pues escolti, sí que veiem les coses diferents, veu? Escolti.
Sí, sí.
Miri, molt millor aquesta.
Més festivalera, més alegria.
Més alegria.
Sí. Únicament hi han accelerat una mica.
Sí, sí. No? I destaco molt ràpidament el Cubino, que escolta, m'està encantat perquè l'aturen pel carrer. Això. El 8.
L'altre dia una noia pel carrer em va aturar i em va dir una frase que em va fer pensar molt. Em van dir, tots necessitàvem molt Eufòria. Si us recordeu, portem 2 anys amb aquest programa, van començar després d'una pandèmia molt dura i jo crec que m'ha portat molta llum i molta alegria els divendres a la nit a tota la gent del país. I molta d'aquesta culpa la té aquestes persones meravelloses amb les que plorem, riem, amb les que estem cada setmana, amb les que ens passa de tot, bajones, subidones. És normal, perquè són persones que tenen molta depressió.
Què vol dir que tenen molta depressió?
No, depressió. Jo penso que vol dir això.
Ah, però jo he dit que tenen molta pressió.
Consta que la unitat de lingüística de TV3 s'estan ara mateix i estan immersos en un bany de sang perquè no han quedat venes per tallar. I a més, tal com són, que els conec, estan ara mateix... Bueno, estan ja
a tu no t'arribava els informes? Ja tot,
sí, a mi m'enviaven...
A mi també, eh? A mi
m'enviaven amb toms de l'Enciclopèdia Catalana. I, ui, enfadats. Dirigent amb més mal humor que aquella època, quan, per això dic, amb el Covino... Deu haver-hi tots els de la unitat lingüística, tots penjats, com si estiguessis amb un escorxador. Bueno, jo, per acabar el capítol Eufòria, crec que la més artista de tots els concursos és la Sofia.
La van
eliminar. I tinc la sensació, com va passar amb Triquell, que serà la que farà més carrera professional. De moment, tots la fan, però Triquella ha començat amb molt bon peu i crec que Sofia, la sensació que tinc és aquesta. Bé, dit això, Rocco, ho deixem aquí.
Sí, fins demà.
Moltíssimes gràcies. Un minut, arribarem a les 4 i tot seguit emprenem un vol.
Avui, Dia Mundial del Medi Ambient, el Versió RAC1, amb la col·laboració de Vueling, us ofereix aquest espai.
Doncs quan són pràcticament les 4 de la tarda, coincidint amb aquest dia del medi ambient, volem explicar-vos com els combustibles sostenibles poden canviar el futur de l'aviació. Marta.
Parlem del que es coneix com a SAF, Sustainable Aviation Fuel, o el que és el mateix combustibles sostenibles d'aviació, que pot reduir les emissions de CO2, atenció, fins a més d'un 80% en comparació amb els combustibles tradicionals. Bé, per saber què és aquest tipus de fuel, com es produeix i, sobretot, com pot contribuir a descarbonitzar l'aviació, saludem Sandra Ors, que és directora de Comunicació, Relacions Institucionals i Sostenibilitat.